En el capítol anterior.
Nos llamaron al cuartel. Habían encontrado el cuerpo de una niña al lado de la carretera.
La Guàrdia Civil ha interrogat avui familiars i amics de Montserrat Ávila, la noia de 14 anys que va ser trobada morta diumenge al matí en un revolt de la carretera de Santa Coloma de Farners.
La majoria apuntaven de que podria ser el senyor Talleda.
Que ho demostrin. És que m'ho dic que ho demostressin.
Josep Talleda ha comparegut avui davant el jutge i ha negat tots els càrrecs que se li imputen.
Repito, jo no maté en Montserrat.
Ell ho negava tot.
Vostè m'ha de demostrar que ha sigut ell.
No troben ni un resto de sang.
La sentència condemna Josep Talleda a 20 anys de presó per l'homicidi de Montserrat Ávila.
La porta reixada d'una presó es tanca automàticament. El crepuscle a vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vista panoràmica de Barcelona de nit.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de True Crime i Goroka.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, en Carles Porta seu als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. L'any 2001, Josep Talleda surt de la presó després de complir condemna per l'assassinat d'una nena de 14 anys, la Montse Ávila. Dos anys més tard, quan ja intenta fer vida normal, aquest home, qui alguns consideren un bon jan, es presenta als Mossos per denunciar que l'han agredit. Talleda ha passat de ser un botxí a ser una víctima? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i a través del vidre de la cabina intercanvia un senyal amb el tècnic de so.
Comencem.
Seqüència d'imatges d'arxiu i de retalls de diari.
Un veí de Girona ha trobat aquest matí un cadàver a la riba del riu Güell.
Van apallissar i amenaçar Talleda perquè no digués res.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació.
Ahir a la tarda van detenir el presumpte assassí.
Sobre una fitxa policial de paper carbó, el títol.
Crims.
Amb Carles Porta. Capítol 6, Talleda, part 2. Primer pla d'una mà que tanca un congelador. De nit, algú transporta un carretó de la compra amb un sac a dins. Fosa negra. De dia, vista aèria d'una gran ciutat creuada per un riu. Sobreimprès, Girona, 2 d'abril de 2003.
El 2 d'abril de 2003, un home gran i la seva filla entren a la comissaria dels Mossos de Girona.
Jo estava treballant a l'oficina d'atenció al ciutadà, que és l'encarregada d'agafar denúncies, i com cada dia, doncs, teníem força feina.
Lian Moya, regió policial de Girona.
Va venir un home amb la seva filla per denunciar un atracament. L'home estava molt maullat, venia amb la seva filla, que estava molt confongida, no, de fet no podia parar de plorar, i vam donar prioritat a la denúncia d'aquesta persona.
Primers plans de fragments d'un informe policial.
Tenia una mà que semblava, doncs, amb força sang, la cara tot marcada, cops, l'ull em sembla que també estava inflat. Era un home de 62 anys, tenia cara de bona persona. El que em va cridar molt l'atenció és això, que el vaig veure una persona com molt indefensa. La filla estava al costat. Quina passada, com li poden fer això al meu pare, no?, amb l'edat que té. I ens va explicar que ell venia de treballar amb el seu vehicle.
Vista d'un cotxe que s'atura al voral d'una carretera transitada.
I el van aturar tres homes que tenien el cotxe parat i li van demanar ajuda. Llavors ell va baixar i en aquell moment li van donar una empenta, el van llançar a terra i el van agafar pel coll. Li van demanar els diners i la cartera. Ell els hi va dir que no tenia diners. I llavors van començar a golpejar-lo, a donar-li patades, cops de puny, per tot el cos. Fins i tot, segons va explicar, li van mossegar el dit, el polze. Ens va comentar que li faltava un tros de dit.
Un home amb un dit embenat seu davant d'un agent. A l'alba, vista aèria de Girona, sobreimprès 3 d'abril de 2003. Les portes de la comissaria dels Mossos d'Esquadra es tanquen automàticament. Jordi Buenacasa, regió policial de Girona.
El dia següent va venir a comissaria acompanyat de la seva filla i un gendre i ens explica que la denúncia que havia fet el dia anterior doncs no era del tot certa i que ara venia a ampliar la denúncia explicant el que realment havia passat.
A l'informe policial, les paraules ampliatòria, Talleda, corregeix declaració i la data.
Es va explicar que mesos enrere havia conegut una noia que es dedicava a la prostitució, que es deia Anna, i que tenia un nòvio que es deia Rudolf.
Vista d'una cadira de plàstic i d'un parasol en un voral.
Anna no és el seu nom real, es diu Violca Papa. És albanesa i es guanya la vida en una carretera prop de Vilanova del Vallès.
Fotografia de la dona, jove i atractiva.
Ens va explicar que havia tingut 6 o 7 relacions amb ella i que havien agafat cert tipus de carinyo. Fins al punt de que, al final, ella va decidir deixar el seu nòvio, en Rudolf, i anar-se amb ell.
Vista aèria d'un cotxe que circula per una carretera entre camps de conreu.
En Rudolf era proxeneta.
Fotografies de diverses prostitutes a la carretera. En un voral, una cadira de plàstic sota un parasol.
Ell vivia de les noies que es prostituïen. Entre totes aquestes noies estava l'Anna, que l'Anna ja no li donava diners, sinó que eren nòvios.
Pel que sembla, que l'Anna deixi el Rudolf per anar-se'n amb Talleda no acaba d'agradar-li el proxeneta. I Talleda, des d'aquest moment, comença a rebre amenaces.
Hi havia moltes trucades i l'amenaçaven de mort. Entre totes les trucades, ell tenia en el seu telèfon un àudio guardat, gravat, que va lliurar a instrucció. I ell insistia que no sabia res de la noia, que l'havia portat a una pensió de Granollers. Però com que el trucaven tant, doncs va accedir a quedar amb el Rudolf a casa seva. Aquesta gent, que venia el Rudolf i un parell de persones més, tal com van entrar en el seu domicili, doncs van començar a agredir-lo, el van pegar. Ell manifesta que el van torturar perquè digués on estava l'Anna i que en un moment donat, en tota aquesta baralla, en la qual no hi havia armes blanques, no hi havia cap tipus d'estri que es poguessin punxar, doncs una de les persones el va agredir mossegant el dit i arrencant-li mig dit de la mà dreta.
Primer pla de les mans de l'home, que amb el pols embenat seu davant de la gent. En una oficina, tot de policies treballen davant d'ordinadors.
Ens deia la filla que havien tornat a presentar la denúncia perquè havia anat al domicili del seu pare, al carrer Orient de Girona, i havia trobat que estava ple de sang.
Fotografies d'arxiu de taques de sang i primers plans de l'informe.
I clar, ella estava molt espantada, perquè feia uns quants anys enrere, doncs el seu pare havia sigut condemnat en un poble molt petit de Girona i molt tancat per un homicidi i una agressió sexual amb una nena d'allà.
Fotografia d'estudi de la Montserrat Ávila.
Ella sempre havia pensat que el seu pare era innocent i que havia pagat per un crim que no havia comès. I la por de la filla és que hi hagués gent que pogués venjar-se o passar comptes per aquest crim que havia succeït a Sant Hilari.
Vista aèria d'un poble entre muntanyes. Sobreimprès Sant Hilari Sacalm. Imatges d'arxiu.
Talleda ha passat 10 anys a la presó condemnat per l'assassinat d'una nena. Ell sempre ho ha negat i el seu advocat i part del poble consideren que el van condemnar sense proves. Ja fa 2 anys que és en llibertat i intenta refer la seva vida a Girona en un pis del seu gendre i la seva filla. La seva dona continua a Sant Hilari, però ell està condemnat a mantenir-se lluny del poble. Ara diu que li ha pegat un proxeneta romanès.
Aquest senyor estava hospedat en un carrer de Barcelona, el carrer Montaner, en ple eixample.
Vista d'un carrer i d'un portal.
Nosaltres entrem a la pensió i estem a la recepció esperant allà a veure si surt de l'habitació. El propietari ens diu és ell, és ell, i l'agafem. Nosaltres li vam explicar que ens havia vingut un senyor per denunciar-lo, per amenaces i tal. I ens va dir, sí, jo soy novio de Anna, Anna se ha ido con un señor que se llama Josep Talleda y me ha dejado para irse con él. Desde entonces ya no sé nada más de ella.
Primer pla d'un cel obert i d'una finestra que queda a les fosques. Un ganivet talla una corda i unes mans la nuen a un sac. Fotografia d'en Talleda, més envellit, amb ulleres, bigoti i masclet.
Talleda i Rudolf es contradiuen. Talleda ha denunciat el proxeneta per amenaçar-lo i agredir-lo. Rudolf ho nega tot. Només hi ha una cosa en la que coincideixen. Cap dels dos no sap on és l'Anna, la noia albanesa de 22 anys amb qui els dos havien mantingut una relació. Els Mossos es pregunten com ha arribat Talleda a barrejar-se en aquests ambients.
Vista de la torre de vigilància d'una presó i des d'un balcó reixat de dos presidiaris en un balcó del pis inferior.
A la presó havia tingut de companys de cel·la dos primeres figures de la delinqüència.
Narcís Bardalet, metge forense.
Que era en Kamal, que havia estat condemnat per tràfic de drogues, era un turc.
En imatges d'arxiu, els Mossos traslladen dos detinguts.
I també en Pedro Jiménez. Que en Pedro Jiménez va ser el que anys després va matar aquelles dues noies que eren policies nacionals en pràctiques a l'Hospitalet. I aquests eren els companys que compartien dia a dia dins de la presó amb en Talleda.
En un titular, els seus familiars tenien por que es relacionés amb el món de la prostitució. Vista d'un tren que creua un camp i d'una mar de terrats.
Quan surt de la presó, ell comença a fer feines amb una farinera.
Tura Soler, periodista.
A la zona del Vallès.
Vista d'una fàbrica.
I comença a instal·lar-se en el pis de Girona. I en allà coneix i té relació amb la Maria Teresa Rubio. Que la Maria Teresa Rubio era la companya de Mustafa Kemal, company de cel·la d'en Josep Talleda. Llavors, en Talleda, que és una persona empàtica, comença a tenir bona relació amb aquesta noia.
Un cotxe circula per una carretera sinuosa flanquejada de vegetació.
Primer va quedar en llibertat Talleda i el Kemal encara estava a la presó. I el Talleda acompanyava Teresa Rubio per fer les visites al centre penitenciari.
Xavier Domènech.
Aquesta dona va desaparèixer.
Divisió d'Investigació Criminal.
I mai més es va tornar a saber ella.
Un veí de Girona ha trobat aquest matí, mentre passejava per darrere del Palau Firal, un cadàver a la riba del riu Güell, just abans de la desembocadura del Ter. L'estat del cos, que estava cobert amb un plàstic i mig tapat per fulles d'arbres, no ha fet possible saber si es tractava d'un home o d'una dona. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació.
Vista d'un riu, sobreimprès 20 d'abril de 2003.
Un fotògraf que està fent un reportatge fotogràfic al riu Ter, no s'observa un sac el qual li aixeca sospites. Ens manifesta que aquell sac, per la seva idea, podria ser que contingués un cadàver.
En imatges d'arxiu de Mossos, vista d'un sac a la vora del riu.
No anem trobant cadàvers dins de sacs al riu i el que es fa, primerament, és adreçar un patrulla per tal de comprovar els fets, per mirar, de mirar aquell sac realment què és el que conté, perquè podria ser una falsa alarma. Un dels dos agents baixa fins al sac i amb una navalla que portava, doncs l'obre amb un tall, diguéssim, i allà de seguida observar que efectivament a dins hi ha un cos humà.
Primer pla del sac esquinçat pel mig entre les herbes.
Seguro que ja estava morta, eh?
Sí.
Seguro, sí, sí. L'han atat, l'han metat a la bolsa i l'han tirat. Sí.
En un pont sobre el riu, tot d'agents de policia. En imatges d'arxiu, vista de la riba on hi ha el cadàver. Vista aèria del riu enmig de la ciutat.
El lloc era molt transitat, des del meu punt de vista, per intentar desfer-se d'un cos. La idea que vam tenir, des del primer moment, és que la intenció era que el cadàver i el sac arribessin a l'aigua. Però va anar rodolant, diguéssim, per un terraple i es va quedar atrapat amb unes bardisses. I això era la sensació que donava en aquell moment.
Primer pla del sac, des d'una riba del riu, vista de la riba oposada. Tura Soler.
El lloc on es va trobar aquest cadàver estava molt a prop del nostre diari. Llavors, per tant, ja va ser tota una mobilització, fotògrafs, tots esperant allà. A més, era com un escenari, perquè tu estaves a una banda de riu i a l'altre costat veies com els bombers, Mossos, treballaven per treure aquell embalum que
A de dins hi havia el cadàver.
Xavier Domènech.
En aquell moment només veiem que és un cadàver d'una noia que està completament nua, però no s'observa res més, no volem malmetre cap tipus de prova i el cadàver es trasllada fins a l'Institut Anatòmic Forense per tal de fer l'autòpsia.
Vista d'una sala d'autòpsies buida.
El primer que ens va sobtar va ser com estava introduïda la dona dins del sac. Estava en la posició fetal, que és la posició que un cos humà menys volum ocupa i per la qual cosa hi cabia dins del sac.
Imatge del cadàver dins del sac.
Era una noia d'uns 20 anys d'edat, molt jove, i que el cos presentava lesions, detalls a la mà, les típiques lesions que es presenten de defensa. Presentava també un tall molt important al coll, aquí a la part esquerra del coll, que és el que suposem que li va causar la mort, i també presentava uns cops forts, inclús amb algun trencament a la part superior del crani. Tenia els turmells lligats amb uns cordills i tenia, a part, una mena de plàstic transparent, com un film de cuina, per fer-nos una idea, que li cobria la cara. I a sobre d'això hi havia dues bosses d'escombraries. Dues bosses d'escombraries clàssiques, les habituals que tenim al domicili.
Narcís Bardalet.
Tipifica la mort com si hagués caigut uns 3 dies abans, més o menys, uns 3 dies abans, de 2 a 3 dies abans. Amb què es basa per dir això? Amb les característiques del cadàver, amb la taca verda abdominal, que és una taca que apareix a l'abdomen, que quan apareix vol dir que porta més de 48 hores. Amb les característiques de la rigidesa, amb les característiques globals. Per tant, ens podem situar els 2-3 dies.
Primer pla d'un calendari.
El cadàver es troba el dia 20 d'abril. El primer informe forense situa la mort 2 o 3 dies abans. Per tant, creuen que va morir el 17 o el 18 d'abril. Els Mossos comproven qui pot ser aquella dona morta, però a la base de dades de dones desaparegudes no n'hi ha cap que coincideixi. Tampoc amb la Teresa Rubio, i menys tenint en compte que havia desaparegut el 2001, 2 anys abans. Qui és, doncs, la dona trobada al riu Ter?
Jordi Buenacasa.
No teníem cap denúncia, però sí que és veritat que sí que coneixia la nostra unitat que hi havia una noia que estava desapareguda, malgrat no hi havia denúncia, perquè en Josep Talleda no sabia on era i el seu nòvio, el senyor Rudolf, tampoc sabia.
Vistes del riu.
Per tant, nosaltres, sabent que hi havia una noia desapareguda, que a més ens van dir també quin pes, quina alçada i com era, podia correspondre amb el cadàver que vam trobar a la llera del riu, doncs vam agafar la pulsera i vam agafar l'anell que portava aquesta noia i vam fer un reconeixement a la persona que més la coneixia, que era el seu nòvio, el Rudolf.
Fotografia en blanc i negre de l'home sobre una vista aèria de l'Eixample de Barcelona, 23 d'abril de 2003.
Amb un company vam anar a Barcelona amb una pensió del carrer Muntaner per entrevistar-nos amb ell per ensenyar-li uns objectes que havien trobat en el cos per veure si el reconeixia com els de la seva xicota.
Pilar Fuster, Divisió d'Investigació Criminal.
Era una pulsera molt fineta que se li va trobar el cos i un anell. Se les va mirar com que no s'ho creia i després va arrencar a plorar, no podia parlar.
Vista d'una habitació senzilla de la pensió, Xavier Domènech.
Es va descomposar, era la viva imatge de la tristor. Ens va reconèixer l'anell i la pulsera i fins i tot ens va ensenyar una pulsera que portava ell que era idèntica a la pulsera que van trobar en el cadàver.
Fotografia del braçalet de fil.
Tenia diferents objectes a la pensió que ens va proporcionar i recordo que ens va donar un raspall de dents i ens va donar diverses peces de roba, també, perquè poguéssim fer la prova d'ADN.
El reconeixement d'objectes fet pel Rudolf i la resta de proves confirmen que la dona morta trobada a la Devesa és l'Anna, la Violca Papa.
Un mòbil vibra a la tauleta de nit de l'habitació de la pensió, a la pantalla Talleda.
El primer sospitós és el propi Rudolf.
Xavier Domènech.
Teníem la declaració de Talleda, que deia que havia deixat a Anna amb una pensió de Granollers amb 50 euros i que no l'havia tornat a saber res més. A partir d'aquí, el que vam fer va ser agafar-li la declaració al Rudolf perquè ens expliqués com havia succeït tot.
El Rudolf declara que l'Anna, la Violca, se n'havia anat a viure a Girona amb Josep Talleda i els diu que l'última vegada que va parlar amb ella va ser per telèfon la nit del 31 de març a l'1 d'abril.
Vista d'una sala d'interrogatoris buida.
Así que volvió a llamarle a usted más adelante, pero sí, yo no voy a decir que no, ¿no? Sí. Entonces, si a mí, ¿qué pregunta o tipo a mí más que un bar? Sí.
Una cinta gira dins d'un reproductor. Jordi Buenacasa.
Ens va proporcionar un número de telèfon, que estava gravat en el seu telèfon com una trucada entrant, que nosaltres vam poder fer l'esbrinament de que aquest número de telèfon era d'un bar de Girona, que estava molt a prop del domicili d'en Josep Talleda.
Dos punts marcats sobre un plànol de Girona. Pilar Fuster.
Vam anar al bar límit de la localitat de Salt, que està colindant a Girona, i està molt a prop del domicili del Talleda.
Vista de l'interior d'un bar buit.
Vam parlar amb la propietària, també amb el fill de la propietària, i tots dos van coincidir amb la seva declaració de que una nit havia anat un senyor gran amb una noia jove a sopar i que semblaven que era parella, que els hi va sobtar per la diferència tan abismal d'edat, no?
Sobre la barra, un telèfon. Jordi Buenacasa.
L'Anna el va trucar amb Rudolf i van estar xerrant molta estona. Que, bueno, que ella, pues, potser s'havia equivocat i, bueno, que ja parlarien el dia següent. Això va ser el dia 31 de març. A partir de llavors, en Rudolf ja no va tornar a saber mai més res d'ella.
De nit, vista aèria d'un nus de carreteres.
Els investigadors comproven les declaracions de Rudolf i Talleda. Rudolf ha explicat que la noia havia anat a viure amb Talleda a Girona. Els del bar han confirmat que els van veure junts.
Vista d'una cortina de pluja que cau per un fanal.
Però Talleda diu que el 31 de març la va deixar en una pensió de Granollers i ja no la va tornar a veure més.
Xavier Domènech.
Vam anar a comprovar aquella pensió, en les dates que ell manifestava que l'havia allotjat. I la sorpresa va venir quan ens van informar que aquella pensió, amb aquelles dates, estava tancada.
De dia, vista aèria de l'Hospital de Girona.
Una altra de les gestions que fan els Mossos és parlar amb el metge que va curar les ferides de Talleda després de l'agressió que va denunciar.
Jordi Buenacasa.
Clar, el metge ens deia clarament que en Josep Talleda presentava ferides d'arma blanca. I ens ho deia clarament, no pot ser una altra ferida aquesta que arma blanca. I ell ens deia que no hi havia hagut cap mena d'arma blanca, que no hi havia hagut res.
Xavier Domènech.
En aquell moment el que tenim és una víctima, el senyor Talleda, que ens ha fet declaracions contradictòries, que a més presenta unes lesions a la mà, que algú li mosseguin, acostuma a ser una defensa de la persona, una persona que estic agredint, es defensa mossegant, no és una lesió que acostumi a ser d'atac. Tenim que l'únic vincle on apareix la noia, que és a Girona, l'únic vincle amb la ciutat seria el Talleda. Tenim també que Talleda ens ha mentit amb la darrera versió, la de la pensió, donat que la pensió està tancada en el moment que hi diu que la llotja a l'Anna. Tenim que la família ens informa de que al domicili hi ha molta sang.
Primer pla de la porta d'un pis i d'un calendari.
Nosaltres tenim una cronologia de fets molt ràpida, que és el dia 31 està viva, truca en Rudolf, el dia 1 ja no sap res i el dia 2 de matinada en Josep Talleda ve a fer la seva primera denúncia. Això ens dona una cronologia molt tancada, que és que els fets han passat el dia 1 d'abril.
Però l'autòpsia diu que la noia trobada al riu el dia 20 d'abril feia 2 o 3 dies que era morta. És a dir, per recapitular, hi ha alguna cosa que no quadre. Els investigadors situen la data de la mort en l'1 d'abril i els forenses en el 17 o 18 d'abril. Què està passant?
Jordi Buenacasa.
Tenim una línia d'investigació i en Talleda comença a ja no ser víctima, sinó comença a ser sospitós d'un homicidi.
Vista d'uns blocs de pisos, sobreimprès 25 d'abril de 2003.
Els Mossos aconsegueixen una ordre judicial per escorcollar el domicili de Josep Talleda.
Quan vam entrar dintre el domicili i vam informar a Josep Talleda que veníem a fer una entrada i perquisició per la trobada d'un cadàver que podia ser Violca Papa, la noia que estava desapareguda i que ell havia tingut relacions amb ella, no va mostrar cap reacció. Ens va deixar entrar i va dir, ja podeu mirar.
En imatges d'arxiu de Mossos, vista de l'entrada del pis i de l'interior.
es va mantenir tranquil, serè, i va dir: no, no, mireu tot el que hagueu de mirar, que no trobareu res. Ell també va demanar que vingués la seva filla. Recordo la seva filla en el sofà, amb les mans a la cara, i dient un altre cop el mateix. Això és perquè el meu pare ja té antecedents i vosaltres us penseu que... Clar, això m'indica que ella creia en la innocència del seu pare.
Xavier Domènech.
S'accedeix al domicili i la primera sorpresa és que no trobem res del que ens ha dit la filla, tota aquella gran quantitat de sang que ens havia relatat. Si no, trobem un domicili totalment net i pintat.
Pilar Fuster.
A primera vista, hagués pogut ser el meu pare. Era un home gran, un home que es veia una bona persona, senzill, vestint, educat.
Instantània de Josep Talleda durant el registre. Xavier Domènech.
La primera impressió va ser que no trobaríem tot allò que esperàvem trobar. Però no va ser així. Tot i que havia fet un esforç important per intentar tapar-les amb pintura, hi havia sang per tot arreu.
Imatges d'arxiu de l'interior del pis.
Per exemple, si al passadís havia tret un quadre, havia pintat i havia tornat a posar el quadre al seu lloc, al quadre hi havia sang.
Jordi Buenacasa.
Per dintre del sòcol hi havia taques de sang.
Fotografies de diversos racons del pis.
Va sortir a la nevera, va sortir en el llit d'en Josep Talleda, hi havia sang per tot arreu.
Xavier Domènech.
Recordo la imatge de que policia científica posa uns adhesius amb unes fletxes allà on troba un indici. I d'arribar a un punt que tot eren fletxes.
A les fotografies de diverses estances del pis hi ha fletxes per tot arreu. En imatges d'arxiu de Mossos, un dormitori desmuntat.
Vam concloure que probablement l'inici de l'agressió es va produir a l'habitació de Talleda. Estava pintada i no hi havia totes les restes de sang que esperàvem trobar. Però sí que vam trobar una sèrie de gotes al sostre, el sostre no l'havia pintat, que estaven com en línia. Seria un esquitx, probablement provocat per un moviment d'un ganivet al tirar-lo enrere o bé endavant.
A càmera lenta, un esquitx vermell taca una superfície blanca i deixa un rastre lineal.
La víctima es va defensar. Es va defensar tot el que va poder. De fet, li va seccionar un dit d'una mossegada com un acte de defensa. I molt probablement es va produir una persecució des de l'habitació del Talleda pel passadís fins al menjador.
Imatges d'arxiu del recorregut per l'interior del pis. Jordi Buenacasa.
Vam poder arribar a la conclusió que havia tingut una baralla en el seu domicili i que en el seu domicili l'havia matat a cops i amb alguna arma. Una arma blanca o amb alguna arma de contundent.
Foto d'en Talleda, Pilar Fuster.
Recordo que estava amb en Talleda, el tenia al costat i davant, en el moble del seu menjador. Me va mirar i me va dir: uf, aquesta planta s'hauria de regar, s'està morint. I me'l quedo mirant i dic: no ho puc creure, en sèrio m'està demanant que regui la planta. I es va girar, com si no anés amb ell, amb una actitud superfreda.
Foto d'en Talleda durant el registre. Xavier Domènech.
A part de les restes de sang, també van trobar cordes, sacs, un film transparent, tot exactament igual, de les mateixes característiques, que els que embolcaven el cadàver d'Anna.
Primers plans del cadàver dins del sac.
Hi havia tres tipus de cordill. Vam trobar els tres tipus de cordill al seu domicili. I ja la sorpresa va ser quan vam trobar una bossa d'escombraries, la qual la numeració vam veure que era la mateixa data, la mateixa hora, el mateix minut, la mateixa màquina. Pràcticament segur, les bosses d'escombraries que cobrien el cadàver havien estat amb el domicili del taller.
Imatges d'arxiu de Mossos. Jordi Buenacasa.
També vam trobar unes botes plenes de fang que corresponien amb les petjades que es van trobar en el lloc dels fets, a la llera del riu. Podia haver tingut els sacs, o podia haver tingut les bosses, o podia... Però tenia tot el kit.
Vista de la porta d'entrada del pis d'en Talleda, Xavier Domènech.
Talleda estava tranquil, no, no reaccionava davant de tots els indicis que anàvem localitzant. Però van ser tals indicis que van procedir a la detenció en aquell mateix moment de Talleda.
De nit, des del carrer, una finestra amb la persiana mitja baixada. Jordi Buenacasa.
Recordo que Josep Talleda es va posar davant meu. I vaig posar les manilles, juntament amb el company que havíem portat la investigació des de l'inici.
Primer pla d'unes mans que n'emmanillen unes altres.
I jo en aquell moment, doncs, jo vaig dir... Josep, per què ho has fet? I ell em va mirar i va dir... Què vols que et digui, noi? Què vols que et digui?
Primer pla de la porta de casa entallada, d'un carretó que transporta un sac i d'unes mans que tanquen un congelador. Fosa negra. Els llums d'una oficina buida s'encenen. Hi ha un munt de taules amb ordinadors. Tura Soler.
Arriba el comunicat de Mossos. De la detenció d'un tal Josep Talleda Andreu per l'assassinat de la prostituta trobada a la llera del Ter, a Girona. En el moment de sentir Josep Talleda, tots vàrem tenir clar que és que no podia ser altre que en Josep Talleda de Sant Hilari. Van dir, però com pot ser?
Imatge d'arxiu d'en Talleda en un carrer de Sant Hilari.
Pot ser que estigui lliure en Josep Talleda? Teníem molta recança de dir, detenen l'assassí de Sant Hilari per l'assassinat de Girona, perquè ho havíem de confirmar.
Pantalles d'MS2 i imatges d'en Talleda.
Llavors vàrem poder recopilar dades i confirmar que realment en Josep Talleda ja feia 2 anys que havia sortit de la presó. Per tant, gaudia de llibertat. Aquell dia el diari va sortir tard. Però al final vam poder treure i confirmar que el detingut per l'homicidi de la Viola Papa era en Josep Talleda, condemnat anys abans per l'assassinat de la Montse Ávila a Sant Hilari.
Vora el riu, un corresponsal.
Els Mossos d'Esquadra, ajudats pels dictàmens forenses, van determinar que la persona trobada morta aquí, just darrere meu, era una prostituta que havia desaparegut uns dies abans.
2 homes traslladen emmanillat Josep Talleda.
Les investigacions van culminar ahir a la tarda, amb la detenció de Josep Talleda, després de que els Mossos escorcollessin el seu pis de Girona.
Un estol d'ocells sobrevola el riu. Al centre de Girona, vista de les cases de colors que flanquegen l'Unyà amb la catedral al fons.
Josep Talleda assegura que la sang que han trobat al pis és seua, del tall al dit i de les ferides que li van fer el Rudolf i els seus acompanyants. Però la policia científica determina que la sang del terra i les parets és de la noia morta.
Primer pla del nom de la noia i de la paraula coincideix.
També troben que la corda que lligava el sac on hi havia la noia s'havia tallat d'un rotlle de corda trobat a casa de Josep Talleda. Però continua havent-hi un element molt important que no quadra: l'estat del cadàver quan el van trobar i la data de la mort.
Imatge d'arxiu del sac vora el riu. Xavier Domènech.
Els processos cadavèrics del cadàver no mostraven que fes més d'una setmana aproximadament que s'hauria produït la mort. Això no lligava amb tota la nostra investigació. La investigació nostra, si partim de la base de que el Talleda el dia 2 denuncia que el dia 1 ha patit una agressió, situem la mort en aquest dia 1, que és quan ell presenta la lesió al dit. Lesió que considerem que és de defensa de Volca.
Primer pla del calendari.
Nosaltres tenim la data de la mort el dia 1 d'abril del 2003. Però, en canvi, el cadàver es troba el dia 20. O sigui, tenim un marge d'unes 2-3 setmanes que no ens lliguen. Aquesta diferència, que no li trobàvem sentit, el vam trobar quan vam començar a revisar tot el que vam trobar al domicili. I, sobretot, quan recordem que a la cuina hi havia un congelador.
Pilar Fuster.
Llavors, el que vam fer va ser tornar a fer una entrada al domicili amb els agents de policia científica, i el que anàvem a buscar o mesurar o mirar era el congelador.
Un escamot de Mossos accedeix al pis de Talleda i examina el congelador de la cuina.
No és el congelador típic d'una nevera, el combi, sinó que és un congelador independent, d'aquests que és com un armari, tancat, amb una tapa superior.
Alto 84.
Sí, y 54 de ancho.
¿Y así también?
55 y medio.
Per les mides d'aquell congelador vam veure que cabia la possibilitat que l'hagués tingut allà amagada i això explicaria la posició fetal que presentava el cos quan es va localitzar al riu.
En un titular desmuntaren el congelador de Talleda per veure si va guardar la noia assassinada, Xavier Domènech.
Nosaltres sí que vam arribar a la conclusió de que Talleda va tenir a la víctima al congelador des del dia 1 fins al dia 19. Amb aquests 19 dies, Talleda va pintar el pis, va fer de normal, va anar a comprar, va cuinar, va rebre familiars al seu domicili i ens sorprenia com pot ser que tingués, per exemple, la seva filla o altres familiars amb el domicili i tingués un cadàver a la nevera.
Imatges d'arxiu del congelador en una cantonada de la cuina. Vista aèria de Girona.
Una altra cosa que els queda per resoldre és com va arribar el cos a la llera del riu al seu pas per la Devesa si el pis de Talleda és a més d'un quilòmetre de distància.
Pilar Fuster.
Parlant amb els veïns, vam saber que el dia 19, al vespre, va aparèixer un carret de la compra d'aquests tipus supermercats en el forat de l'escala.
Un fluorescent s'encén a l'escala en penombra.
Llavors vam pensar que l'havia pogut fer servir o bé per carregar el cos des de casa fins al pàrquing.
Vista de l'ombra del carretó projectada sobre un terra de ciment.
Perquè, clar, un cos sense vida que pesa, a més, a l'edat de l'home, que no me l'imagino carregant el cos fins al pàrquing.
Des de dins d'un cotxe, vista d'algú que empenya el carretó amb el sac.
El carret l'hauria fer servir per posar el cos i traslladar-lo fins al pàrquing i amb el cotxe allà portar-lo fins a la Devesa.
En un titular, els Mossos creuen que Talleda va dur el cadàver de la noia albanesa fins al riu amb un carret de supermercat. Vista del carretó mig enfonsat al riu. De dia, vista d'una planura urbanitzada i flanquejada per muntanyes.
La policia creu que ho han trobat tot. Les cordes, les bosses d'escombraries i el film transparent. Ara els falta el sac on es va posar el cos. Pensen que podria ser d'una farinera, que és on treballa Talleda, a Vilanova del Vallès.
Pilar Fuster.
Vam anar a la Perla del Vallès, que era el lloc on treballava en Josep Talleda.
Vista de la fàbrica, la torre de vigilància de la presó sobresurt rere un turó.
I vam parlar amb el propietari. El propietari ens va dir que va anar el dia 1, va anar a treballar correctament, que diguéssim seria la nit dels fets, i el dia 2 es va donar de baixa. Va trucar dient que havia tingut una baralla, que l'havien fet molt de mal i que s'havia d'agafar la baixa.
Tapada en plàstic, una pila de bales de palla.
Li vam demanar si tenia cordes, si tenia sacs, si tenia bosses com les que vam trobar al cos de la víctima i ens va dir que sí, que en tenien i moltes.
Vista dels materials a l'exterior de la fàbrica.
Ho vam comparar i era exactament igual que els que havíem recollit en el cos de la víctima.
Un prat amb una carretera al fons.
També ens va fer un comentari d'un treballador que es veu que en Josep Talleda feia una setmana, 15 dies, li havia demanat una bossa gran perquè deia que la necessitava per ficar les botes de treball, que estaven brutes, i per no embrutar el seu cotxe. Podem pensar que era el sac que necessitava, no sé, però el va demanar un sac expressament amb un treballador.
En un ordinador, pantalles d'MS2 i retrats de dones desaparegudes amb franges tapant-los els ulls.
Però encara hi ha més sorpreses. Repassant la base de dades de dones desaparegudes...
Vistes d'ocell d'una zona rural...
Veuen que hi ha un cos sense identificar a prop d'on treballa Talleda i a prop de la carretera on havia conegut l'Anna.
Un agent toca un floc de cabells amb un pal. Tura Soler.
Aquelles casualitats que sempre envolten l'entorn de la figura d'en Josep Talleda, resulta que la Maria Teresa Rubio, l'última vegada que va ser vista, anava amb en Josep Talleda. El cos de Maria Teresa Rubio va ser trobat en una llera de riu a Vilanova del Vallès, una zona molt propera on, curiosament, en Josep Talleda també havia conegut a la Viola Papa.
En un plànol de la zona, els tres punts marcats, molt propers els uns als altres.
Aquell era el seu escenari d'actuació en aquells moments. Una noia desapareix d'allà i la troba morta a Girona, i l'altra desapareix de Girona i la troba morta en allà. Altra vegada, Talleda sospitós.
Vistes nocturnes de la zona.
La policia ha identificat el cadàver d'una dona desapareguda al Vallès el 2001. Es tracta de Maria Teresa Rubio. Ara per ara, el principal sospitós del crim és Josep Talleda, un veí de Sant Hilari.
El cos s'havia trobat el 2001, l'any que va desaparèixer Teresa Rubio, però fins ara no l'havien pogut identificar. Una vegada confirmat que és ella, la Teresa Rubio, els Mossos investiguen Talleda com a principal sospitós. Però aquesta vegada no troben proves i el cas queda arxivat.
De dia, a vista del pantà de Susqueda.
Ja va passar el mateix a Sant Hilari, quan la Francesca Boix, dona que treballava per ell, va desaparèixer d'un dia per l'altre. A ella, però, no se l'ha trobat mai.
Primer pla de l'aigua, on un ramet de flors silvestres cau a la superfície i genera ones concèntriques. El crepuscle, vista panoràmica de Girona, clareja i es fa de dia.
Després de 3 anys de presó preventiva i 15 anys després del primer judici, se'l torna a jutjar per l'assassinat d'una dona. Aquesta vegada, però, ell diu que l'autor va ser el proxeneta romanès i, si és culpable o no, ho haurà de decidir un jurat popular format per veïns de Girona. Se'l creuran?
Vista aèria de Girona, Tura Soler.
Que recordo tès la imatge d'un Talleda ja molt i molt més envellit.
Imatges d'en Talleda entrant als jutjats.
Ja no és aquell home rialler que havia conegut jo allà a Sant Hilari, que baixa amb el cap cot, amb les mans emmanillades per davant i escortat.
Com va passar abans del primer judici per l'assassinat de Sant Hilari, fa 15 anys, ara tornen a fer un examen psiquiàtric a Josep Talleda i també hi participa el forense Narcís Bardalet.
Narcís Bardalet.
Em trobo amb el mateix Talleda, inclús diria que més tranquil que el primer cop.
Talleda parla durant el judici.
A la cabeça.
Sí, com
vostè. Podria ser per aquí.
Per aquí,
no sé. Cuidado. Muchas gracias. No sé, ara jo...
Fred, no arrepentit, ja em tenia una acusació greu. Segon homicidi. Ha passat ja per la presó.
Al judici s'espera un dels testimonis clau, el Rudolf, el nòvio proxeneta de la víctima. Però el dia que està citat no apareix. Es dicta ordre de cerca i captura contra ell.
A la vista.
No, és que el Rudolf, per mi, és el culpable.
Per a vostè és el culpable, Rudolf.
Sí.
El culpable de què?
De todo lo que pasó, claro.
Incluso de la muerte de la chica también.
Sí, sí, seguro.
Està repetit el mateix estereotip que el primer cop. Pilotes fora, jo no sé res, jo no sé res.
Jordi Buenacasa.
Semblava que no anés amb ell el judici. Ni el judici, ni la investigació, ni totes les declaracions. No se'l veia gens preocupat.
L'home que Talleda va inculpar en la seva declaració, el Maximum Josca, alias Rudolf, no ha comparegut en la segona vista oral d'aquest matí, tot i la citació. Durant la sessió, Josep Talleda ha estat tranquil i només alterat després de la declaració de la propietària de la pensió, on, segons ell va explicar ahir, havia inscrit la noia el cap de setmana abans que se l'emportessin els 3 homes que els varen atacar. La dona ha dit que aquells dies tenia l'establiment tancat perquè havia anat de viatge i s'havia agafat uns dies de descans.
El judici.
¿Lo recuerda usted como cliente de su pensión?
No, señor.
¿De nunca?
Yo no he visto esta cara nunca.
En Talleda resta cap baix.
Una cantidad de similitudes impresionante con un homicidio anterior, con un modus operandi casualmente idéntico, con sexo de por medio, con una chica joven de por medio, con una coartada de por medio, con un transporte del cadáver de por medio. Y esto supongo que fue por casualidad. En este momento termina ya la inocencia del señor Talleda.
A l'entrada dels jutjats, en Rudolf passa per un arc detector de metalls.
Per sorpresa, poc abans que acabi el judici, apareix en Rudolf.
A la sala de vistes.
Y aquí abiertamente el señor Talleda ha dicho de usted que tenía usted algo que ver con la muerte de la señora Papa. ¿Usted tuvo algo que ver con la muerte de la señora Papa?
No.
Rudolf explica que Talleda va voler convèncer la noia oferint-li regals i papers.
Que le decía que se quiere casar con ella, que ha hablado con su abogado, que tiene, el señor tenía abogado, y le ha comentado que le puede arreglar los papeles, que le va a comprar una casa, porque la chica le decía, yo no estoy aquí para casarme, no me interesa casarme, yo tengo familia y tengo que cuidar de mi familia.
Agents dels Mossos s'emporten en Talleda de la sala.
Després del testimoni de Rudolf, el judici queda vist per a sentència.
Tura Soler.
En Talleda ha estat negant tot, tot, durant tot el judici. Com sempre, aquesta vegada el judici és amb jurat popular, està passant el temps, les coses canvien, i s'espera el veredicte. Hi ha un moment que diuen, donen el veredicte del veredicte, i que jo me'n vaig corrents, corrents, corrents cap a l'Audiència de Girona per escoltar el veredicte.
Agents dels Mossos escorten en Talleda cap als jutjats. A la sala de vistes, l'home seu al banc dels acusats. Als bancs hi ha públic.
Declara el jurado si Josep Talleda Andreu és culpable o no culpable d'haver matado Violca Papa.
En Talleda resta cap cot.
Culpable.
Els agents dels Mossos se l'emporten de la sala. Un seguit de flaixos fotogràfics il·luminen l'home que manté la vista fixa a terra. Vista d'un passadís de la presó, flanquejat de portes metàl·liques i d'una cel·la.
Josep Talleda és condemnat a 15 anys de presó per l'assassinat de l'Anna, la Violca Papa. Pel cap de tothom passa la mateixa pregunta. Com pot ser que aquell home hagi comès aquells assassinats?
Narcís Bardalet.
Les grans barbaritats, les grans monstruositats, les fa gent aparent normal. I aquí tindríem que dir què és ser normal.
En un titular, Talleda culpable d'homicidi.
On és la normalitat? Què és ser normal? Qui és el més normal de tots els que ara podríem estar en una sala mirant el cine? Qui és el més normal?
L'audiència el condemna a 15 anys de presó.
Talleda, aparentment i socialment, era un home normal. Ara bé, com tu li segueixes la seva conducta, bueno, és per plantejar-te preguntes. Quan tu mires retrospectivament, quan mires enrere pel retrovisor, tu pots arribar a recordar aquesta frase que ja he dit, que les grans barbaritats les fan persones aparentment normals.
Foto d'en Talleda a Sant Hilari amb l'advocat, Xavier Domènech.
En el cas del Talleda, jo crec que era no podia controlar els seus instints i va matar per això, però crec que sempre hi ha darrere la passió, els sentiments, sempre hi ha un desig darrere de cada mort.
Fotos de les dues víctimes vives, de l'escena del primer crim i de la família consternada a la manifestació.
Quina culpa tenen una esposa i una filla dels delictes del seu marit i pare? En aquest cas, segurament cap. Al contrari, més aviat també són víctimes que han d'aguantar mirades i han de veure el seu pare i el seu cognom constantment als mitjans, sota paraules molt gruixudes.
Els psiquiatres troben Talleda un home fred i manipulador de perfil psicòpata, Narcís Bardalet.
Si en sèrie, segons la literatura, és el que ha provocat més de 3-4 morts amb diferents actes. Talleda porta aquests moments dos morts reconegudes, jutjades i condemnades. Per tant, no es pot parlar d'assassí en sèrie. És possible que Josep Talleda ho fos? Aquí hi ha un gran interrogant i que tothom despegui la incògnita. Assassí en sèrie són més de 3. Josep Talleda en té 2 d'assassinats condemnats, però hi ha una persona del seu entorn, la que li feia la neteja, desapareguda, i una altra també del seu entorn, a la fase final, a on apareix amb una mort violenta i que mai se'l va arribar a acusar. En aquest moment Josep Talleda és mort. Això ho sabrà si existeix Déu.
Un estol d'ocells vola vora la torre de vigilància de la presó. A terra, l'ombra d'una porta que es tanca. En Carles Porta guixa en un full, es treu els cascos i mira a càmera.
El 22 de novembre de 2012, a l'edat de 71 anys, Josep Talleda va morir a l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Aquí s'acaba la història del torner de Sant Hilari, l'Espereu-me, que es van portar molts secrets a la tomba. Va tenir res a veure amb les desaparicions de la Teresa Rubio o la Vaquita Boix? Cadascú que tregui les seues conclusions. Gràcies per escoltar-nos. Tornem la setmana que ve amb una altra història de foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Director i presentador, Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra. basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime i Goroka. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ISA, 2020.